Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 19 d'abril del 2026. Tertúlia avui, que farem acompanyats del Carles Monguirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. I avui, després, agafeu-vos fort.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?
A les portes del retorn als escenaris de l'Último de la Fila, avui El Suplement conversa amb Quimi Portet.
Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente.
Com van els assajos? Per què aquesta vegada sí que es tornen a juntar l'Último de la Fila, 30 anys després? Manuel García i Quimi Portet són el nostre amic Jagger i Keith Richards.
Querida Milagros, queda tanto por
corresponsal a Vic, avui el Quimi Portet, i enviem una unitat mòbil que aviat començarà a fer camí cap a la capital d'Osona, un astre intercomarcal, el Quimi Portet, amb un do per les guitarres i la poesia, que aparcarà per uns instants la seva carrera en solitari per recuperar cançons com aquesta.
No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero.
Avui Quimi Portet al Suplement, reivindiquem tota la feina al capdavant del Cul de Mandril, Los Burros, Los Rápidos i L'Último de la Fila, la seva carrera en solitari. Segur que ens ho passarem bé. Just després, la història del Ramon Vallès, a les 11, un pilot d'avió comercial amb més de 30 anys d'experiència i 28.000 hores de vol. Què se sent quan pilotes un avió amb centenars de passatgers a bords? Per què continua sent el mitjà de transport més segur? Què passa amb les turbulències? Avui, anècdotes a bord amb Ramon Vallès. A l'Eclipsi, les nits de l'escriptora Ampar Moliner, el Roger Mas i el David Carabent, la Marta Ferrer i la Rosa Redon hi acabaran posant les cançons, les pel·lícules i també els restaurants. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia. A tres dies que expiri l'alto el foc, les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units continuen, però, segons ha dit aquesta matinada el president del Parlament i principal negociador iranià, encara queda molt per aconseguir un acord. L'Iran manté l'estret d'Hormuz tancat en represàlia pel bloqueig dels Estats Units contra els seus vaixells. L'Iran ha amenaçat totes les embarcacions que intentin acostar-se a l'estret i, de fet, ha disparat contra dos patrullers. Al Líban, l'exèrcit d'Israel ha informat fa una estona que un soldat ha mort en combat al sud del Líban. També hi ha 9 militars ferits més, un d'ells de gravetat. Ahir a la tarda també va morir un soldat francès en l'atac a un comboi de cascos blaus de l'ONU. Malgrat la treva entre Israel i el Líban, els bombardejos continuen al sud del país, bastió de la milícia pro-iraniana de Hezbollah. Pedro Sánchez reforça la seva posició anti-Trump amb un bany de masses a Barcelona i promet un canvi d'era que posa fi als extremismes. Durant dos dies, el president espanyol s'ha envoltat de líders mundials de l'òrbita progressista per fer pinya contra les polítiques reaccionàries.
Os pido que hagamos realidad nuestros sueños, que nos unamos y trabajemos juntos y juntas, y hacerlo además con moral de victoria. Para que dentro de unos años la gente pueda mirar atrás y dijo, en Barcelona empezó todo.
Doncs bé, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha titllat de poca vergonya els organitzadors d'aquesta cimera. En un missatge a les xarxes socials, ha lamentat que els qui ara parlen de democràcia davant mig món es manifestaven al costat de la dreta i l'ultradreta franquista, diu, durant el procés. Encara en plana política, Lluís Llach ha estat el candidat més votat en les eleccions per renovar el secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. S'ha imposat amb 1.972 vots en un procés en què hi han participat 2.322 socis i que ha durat 4 dies. El segon més votat ha estat Joan Matamala. Tot i ser el candidat més votat, el sistema intern de l'ANC no atorga la presidència a Lluís Llach. La decisió definitiva la prendran els nous membres del govern que es reuniran dissabte que ve a Igualada per escollir el president. El preu del lloguer puja fins als 884 euros de mitjana a Catalunya i a Barcelona ja arriba als 1.160. Això, malgrat el topall de preus, ha aprovat pel govern. Segons les dades publicades per l'Incasòl d'aquest últim trimestre de l'any, les rendes continuen augmentant, malgrat que encara estan per sota de la inflació. Els lloguers més cars són a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, on es paguen 1.637 euros al mes de mitjana. Més qüestions. Un miler de persones van ocupar ahir el Runam del Cogulló a Sallent com a mostra de rebuig a l'empresa israeliana ICL, que explota les mines de sal al Bages. Les plataformes Revoltes de la Terra i Boicot ICL demanen la sortida de la companyia del territori. L'Edu és membre de Revolta de la Terra.
Nosaltres en cap cas estem contra treballadors que treballen a la mina. Nosaltres, evidentment, ens preocupem per aquesta feina i el que volem és reencarar el treball. En lloc d'anar cap a l'extracció, vagi molt més cap a la regeneració. Hi ha molta feina a fer aquí i creiem que és cap on ha d'anar. Gestionar el RUNAM, reactivar la comarca, que la nostra vida depengui molt més a nivell local i no tant d'una multinacional, que a més a més és una multinacional que col·labora amb l'estat d'Israel.
El cantant i compositor Manu Guix ha fet sonar per primer cop en directe el seu Galàxies al Festival Estrenes de Girona. Amb les entrades exaurides i acompanyat de la seva banda de veterans, el músic va oferir ahir a la nit el que ha definit com el seu directe més ambiciós. I als esports, la Reial Societat ha guanyat la Copa del Rei de Futbol. La final s'ha decidit als penals després que l'Atlètic de Madrid i l'equip basc arribessin amb empat a 2 al final de la pròrroga. És la quarta copa que aconsegueix la Reial en tota la seva història. Avui hi haurà també a banda una final catalana a l'Eurocup d'hoquei patins. Enfrontarà el Calafell i el Lleida, que s'han imposat al Patense per 5-1 i el Montse per 0-2 respectivament. El francès Arthur Fils i el rus Andriy Rublev jugaran avui la final de Barcelona Open Tennis. Fils ha guanyat el madrileny Rafa Jodar, mentre que Rublev ha superat el serbi Medjekovic. I avui, pel que fa al temps, molt assolellat durant tot el matí, amb algunes boires a la Costa Daurada i al Delta de l'Ebre. A partir del migdia apareixeran ruixats al Pirineu. Durant la tarda s'estendran cap a la Catalunya Central i la Noguera i aniran acompanyats de tempesta. L'ambient serà càlid arreu del país, amb màximes que rondaran els 30 graus.
El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El Ball del Sant Crist se celebra a Salomó, al Tarragonès, els diumenges del mes de maig. És un ball representatiu que té una història que remunta al segle XVI. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
L'Elisabet Pedrosa ens porta el seu ofici d'educar el suplement de Catalunya Ràdio un diumenge més. Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Avui girem el programa com un mitjó. Primer farem les propostes literàries i després obrirem el meló de quina és la potència de les xarxes per divulgar literatura infantil i juvenil. Ens acompanyen...
Marina Llompart, co-creadora del podcast Tàndem i editora d'Infantil a la Galera, que condueix clubs de lectura juvenils. Paula Jarrín, historiadora, llibretera del Lots, mediadora de lectura i coautora del podcast Poccas. Misha, Anna Pardos i Ripoll, booktuber i bloguera, presidenta de l'Associació de Joves Lectors Catalans. Jaume Centelles, mestre creador de la pàgina Invitació a la Lectura i autor dels llibres El Abrazo de la Lectura i La Biblioteca, el cor de l'escola. I Marta Cava, bibliotecària de la xarxa de biblioteques de la Diputació, que ha treballat a la biblioteca escolar i fa clubs de lectura.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Sant Jordi a la vista!
Doncs avui a l'Ofici d'Educar parlem de com les xarxes internet han obert noves finestres per divulgar literatura infantil i juvenil amb un equipàs d'expertes. Benvinguts, benvingudes.
Bon dia.
Però volem començar amb una pluja fina de recomanacions per ajudar a triar els pares i mares, fills i filles, avis i àvies, mestres i professors. I comencem amb la Paula Jarrín, amb una proposta, Si fa sol, de diversos autors, publicat per Combel, de 0 a 3. Paula.
Mira, volia començar amb la primera infància i amb aquest Si fa sol, que són tres llibres diferents, Si fa sol de Falda, Si fa sol de Bressol i Si fa sol de Cantarelles, on Cristina Correro, Eduard Iniesta, Anna Molins i Núria Vilà, i després tres il·lustradors de casa nostra, Cristina Losanto, Cristian Inaraja i Mercè Galí, ens posen a cantar. I és aquest recuperar les cançons i la infància. Cantarem La Ria Rita Tanet, cançons per anar a dormir, cançons d'aquestes cantarelles que també jugarem amb els dits, i el llibre incorpora un QR on, si no sabem una cançó, podem anar a consultar-la.
Molt bé. Una altra recomanació. Què té un núvol de Tina Vallès amb il·lustracions d'Àgata Gil, editat per Vindi, a partir de 7 anys?
A partir de 7 anys i per primers lectors que es posen a prova en la lectura autònoma, i també per mestres, famílies que vulguin llegir en veu alta, un llibre per descobrir què hi ha darrere els núvols.
Que interessant. La Torre de la Bruixa, de Júlia Sardà, editat per Blacky Books, a partir de 9 anys.
A partir de 9 anys recuperem a les tres germanes que, si no les coneixeu, podeu recuperar també el capítol anterior, que és La reina a la cova, i aviam com aquesta germana anirà deixant enrere la infantesa.
Avui a l'Ofici d'Educar, pluja fina de llibres.
M'agrada tant la història dels pirates. La tornem a llegir?
Els booktubers, booktokers i bookstagramers han revolucionat les recomanacions de lectura, portant la frescor i el dinamisme de les xarxes socials a la literatura catalana. Cristina Vilà.
I ara la Marta Cava, tres propostes. Comencem amb el cap Els núvols, de Bernat Gormán, publicat per l'Altra Tribu, per lectors que ja llegeixen de manera autònoma i busquen històries llargues i més elaborades.
Exacte. A més, és una reivindicació que a casa nostra també podem fer molt bona literatura infantil. I és una història tendríssima amb un protagonista, que és l'Elias, que està una miqueta sola a l'escola fins que apareix un noi nou i de sobte comença a sentir moltes coses cap a ell. I és una història fantàstica, i en Bernat Gormán ja no hi és entre nosaltres, però va fer una contribució molt gran a la literatura infantil i crec que l'hem de reivindicar, tot i que ja no hi sigui.
Soc un llibre, de Rita Canes Méndez, de l'editorial Joventut, un llibre de coneixements per a tots aquells que tinguin ments curioses i ganes de descobrir.
Aquest el porto perquè el club de lectura dels grans que porto va ser tot un èxit perquè van flipar. És un llibre que t'explica tot el procés de com es fa un llibre, des de l'inici fins al final, totes les persones implicades, totes les professions, i es van quedar al·lucinant. I a més, totes les recomanacions que porto són d'aquelles com els jocs de taula. Sabeu allò que diuen edat que comença i fins a 99 anys? Doncs totes tres són això, que fan gaudir fins i tot els adults, que això és la bona literatura infantil.
Tercera recomanació, La mona de l'assassí, de Jacob Wegelius, publicat per Viena, un llibre ideal per lectors de 10 a 99 anys, també.
Exacte, sí. És un llibre que no conec ningú que l'hagi deixat a mitges, que no l'hagi abandonat. És la història d'una mona que no parla, que ha d'ajudar a un amic seu, que és mariner, a defensar-se perquè l'acusen d'un crim que no ha comès, i és un totxo ple d'aventures que us farà gaudir moltíssim.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de llibres.
M'ajudes a triar un llibre?
Perquè els nens siguin intel·ligents, deixeu-los llibres de fades. I si voleu que siguin més intel·ligents, deixeu-los encara més llibres de fades. Albert Einstein.
Doncs, llibres del que sigui. Misha, quines són les teves tres propostes? Comencem per la primera. Una vegada vaig ser un arbre, d'Eloyne McLaughlin, publicat per Ànima Llibres. 2 anys.
Correcte, sí. Jo, en la mateixa línia que la Marta Cau, us porto un llibre sobre com neixen els llibres. En aquest cas, per a primeríssims lectors, amb il·lustracions de Guillerm Karsten. I, tècnicament, el llibre està escrit per un llibre, amb l'ajuda d'Owen McLaughlin, perquè és ell qui ens explica com va néixer des de, o sigui, una petita llavor, un pinyol, no? Un pinyol en una pinya, fins a acabar-se convertint en un llibre molt divertit. I si vau ser fans d'un altre àlbum d'aquest autor, que es diu L'Abraçada, que a mi em va fascinar, aquest també us robarà el cor.
Segona recomanació, el meravellós Maurice i els seus rosegadors il·lustrats, de Terry Pratchett, publicat per Mai Més.
Efectivament, no podia no parlar de Terry Pratchett, és el meu autor preferit, i estic molt contenta de que Mai Més, en traducció d'Ernest Riera l'estigui portant en català. Terry Pratchett escriu fantasia amb molta crítica social, la seva saga més famosa és el Dismunt, i està més pensat per un públic adult. Però de tant en tant té alguns llibres que poden ser gaudits i estan més pensats per públic infantil, infantil jove, i en aquest cas aquest llibre és ideal per ells. Ens planteja què passaria si el flautista de Malin, en lloc de foragitar les rates, s'aliés amb elles per timar tots els pobles.
Vaja, només ens faltaria això, amb el programa que tenim. Tercera recomanació, una cassola, una espasa làser i un cas viking de Mireia Vidal, publicat per EDB, per tercer i quart de primària.
Sí, senyora, amb il·lustracions de Quim Amate. Doncs el nostre protagonista s'armarà amb totes aquestes coses que diuen el títol per posar-se als peus del llit del seu avi que està malalt i evitar que la mort se l'emporti. Però quan la mort arribi no serà en absolut com ell s'esperava.
Hi ha un llibre a l'escola que em fa por i alhora tinc ganes de llegir.
Els llibres ens ajuden a trobar paraules que guardem en una maleta per tota la vida. I quan vivim situacions difícils, cal buscar dins la maleta alguna paraula per resoldre la situació. Paula Jarrín.
Més propostes avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio. Ara la Marina Llompart, 3 i 3... I tres, fan de Xerezade Bardagí, publicat per Vindy Books.
Sí. Aquest llibre, a més, és recomanació del Guillem Fargas, que és company meu a Tàndem, que volia que fos aquí d'alguna manera. La Xerezade Bardagí, que és narradora oral, el que fa en aquest llibre és agafar 9 rondalles de l'Amades, no?, recollides per l'Amades, en fa la seva versió, respectant tota la simbologia, tota l'essència, i la part interessant del llibre és que al final ens poden trobar les 9 rondalles original per Amades, i és una manera de, com de recuperar el nostre folklore amb il·lustracions molt atractives i una edició molt cuidada.
Segona recomanació, Les tres reines de Gamalí, de Magalí Lehouché, publicat per Garbuix Books.
Aquest còmic és meravellós, o sigui, qui no l'hagi llegit, adults, petits, vos ho recoman moltíssim. És una novel·la gràfica basada en una novel·la que ja portava molts anys publicada a França, i bàsicament són tres noies que van a un institut que allà es premia cada any el botifarró de l'any, no? La nena més lletja, més grassa, i és una manera, no?, com de fer-los bullying. I elles giren tot aquest discurs i decideixen anomenar-se, autonomenar-se les botifarrons, i decideixen emprendre un viatge fins a París venent botifarrons pel camí. És un còmic divertidíssim, preciós, que vos robarà el cor.
Tercera recomanació, només passarem per allà amb La bici, d'Ellen Stromberg, publicat per l'altra tribu.
Sí, aquesta és una d'aquelles novel·les juvenils que va de tot i del no res, perquè és el procés de fer-se gran i el primer amor i les amistats i la intensitat amb què es viu l'adolescència, i realment en els últims anys crec que és la novel·la juvenil amb una veu més de veritat que he llegit, i estic convençuda que això en el moment adient pot ser una lectura potentíssima.
Hi ha llibres que són molt avorrits.
Hi ha tota la dimensió invisible de la feina de mediació de la lectura que fem els mediadors. Hi ha un treball de formació molt silenciós al darrere per acostar llibres als infants que potser no anirien a buscar. Paula Jarrín.
Doncs ara és el torn del Jaume Centelles. Ell també ens ha portat tres propostes. Comencem per la primera, L'estrus al mercat, de Cristina Olevi, il·lustracions de Paula Bossio, publicat per l'editorial Flamboyant per Cicle Infantil.
Això mateix. És un llibre que ens parla de solidaritat, de sentit comú, per petits. És fantàstic. És un estrus que se'n va a veure una amiga seva que estava a l'alta, la Gacela, i li vol portar un regal. I pel camí va al mercat i allà té problemes per trobar-li un regal. Sempre hi ha inconvenients. Això no pot ser perquè això és per aus, això no pot ser perquè encara està la botiga tancada, etc. M'ha agradat perquè és com un còmic on els infants poden veure mil històries, mil animals, reconèixer-los, fruites, verdures, de tot. És divertit, divertit, i a més té una moralitat al darrere de dir, bueno, potser de vegades les coses s'han de relativitzar una mica i no fer als altres els que no vols que et facin anar a tu, que així acaba.
Anem per la segona recomanació, El retorn dels llops, de Nadja Beljadir, amb il·lustracions de Majewski, publicat per Thauri Books.
Aquest per als pels de segle mitjà, està molt bé, és un llibre acordió que li diuen que les tires, i parla d'un fet real. A mi les històries de fets reals m'emocionen molt. I parla del que va passar el 1920 a Yellowstone, un parc molt gran que hi ha als Estats Units, quan van tornar a entrar els llops. És una mica el que ha passat aquí al Pirineu amb l'os, no? O el que va passar a la Xina quan el Mao Zedong va dir que havien d'eliminar tots els pardals. Quan trenques l'equilibri, la cosa es descontrola molt. I aquí aquest retorn dels ous va possibilitar retornar a la vida, a la fauna, a la flora, tot allò va tornar a créixer d'una manera espectacular. Per això, quan volem fer una acció sobre l'entorn, hem de vigilar-ho molt. Ara, si aquí, per exemple, aquí a Barcelona es vol allargar la tercera pista de l'aeroport i l'estany de la Ricarda és un punt clau. És un punt clau. Té la primera part, que és a la part del davant, té totes les bèsties que surten i com es va canviant el bosc, i al darrere una informació científica i detallada. Seria un llibre de coneixements, però preciós, preciós.
I una última recomanació del Centelles, del Jaume, La iaia no hi toca, de José Ignacio Valenzuela, al Chasques, amb il·lustracions de Patricio Beteo, publicat per Vira Viró.
Aquest és un dels meus llibres preferits. Aquest any, fa 10 anys, que es va publicar aquí. Però a Llatinoamèrica i a Mèxic, sobretot, aquest ho peta per les escoles. És un llibre de poesia, però narrat per un senyor gran que explica la seva història quan era petit amb la seva iaia. Està basat en fets reals, també. I és bonic, 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 que d'aquells que deia la Marta, que no pots deixar de llegir. Fantàstic. La iaia no hi toca, us el recomano. Mi abuela la loca va ser el títol original. Però la iaia no està boja. La iaia sap el que ha de fer perquè el seu net esdevingui poeta com ella.
Avui a l'Ofici d'Educar, la força de les xarxes d'internet per divulgar literatura infantil i juvenil en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Hi ha tota la dimensió invisible de la feina de mediació de la lectura que fem els mediadors. Hi ha un treball de formació molt silenciós al darrere per acostar llibres als infants que potser no anirien a buscar. Paula Jarrín.
A mi m'agradaria llegir els llibres de grans.
Doncs fetes les recomanacions, diu la Marina Llompart a l'article Mediació a Internet i a les xarxes de la revista Faristol. L'any 2004 va ser llançat al món Facebook, YouTube el 2005, Instagram el 2010. I la resta és història. Aquestes xarxes, a banda de permetre la proliferació dels bookstagrames, els booktubers, els booktalkers, amb l'arribada de TikTok l'any 2016, o persones que parlen de llibres, també ha permès una via d'exposició dels mediadors que permet un consum molt més immediat, sovint més lligat a la novetat i al món de les recomanacions literàries. Però també, diu ella, com a diari de laboratori de proves, que és la mediació. De fet, segons informes del sector, molts joves descobreixen llibres a través de TikTok o Instagram abans que la llibreria. D'això en parlarem. Què penseu? Fem una primera ronda, després veurem per què heu fet el salt a les xarxes. Què penseu que porten les xarxes socials, no? I què han canviat en la manera de descobrir llibres infantils i juvenils, no? O si han ampliat. Marta, comencem per tu. Què ha canviat?
Vinga, ui,
ara m'he agafat, Sí. Perduda, dic, ara l'enganxaré.
Home, jo penso que el tema de parlar de llibres a les xarxes ha permès democratitzar la lectura, no?, i fer que tothom se senti bé parlant de llibres i recomanant allò que li agrada, i és molt maco, no?, que jo pugui estar seguint a la Paula a les xarxes de la llibreria i saber què recomana, perquè això vol dir, aquí la Paula està fent molt bona feina, i jo sé que això que recomana segur que té segell de qualitat. Però també hi ha un punt perillós que a mi em preocupa, sobretot en els darrers temps, que és el tema que hi ha molta gent que confon la prescripció amb la publicitat. Quan tu prescrius és que has fet un filtre perquè has llegit, perquè tens uns certs coneixements, no?, d'aquest llibre, et pot agradar més o menys, no?, però saps veure el potencial que té aquest llibre, no? Però, en canvi, estem caient a vegades, moltes vegades, en la publicitat, no?, de dir, ostres, mira, a mi una editorial m'envia tants llibres, jo el recomano. I potser, no t'has parat a mirar-te'ls bé, a analitzar-los, a parlar amb altres persones, no? I està molt bé, és com una arma de doble tall, no? Perquè penso, ostres, està molt bé que tothom pugui parlar de llibres, però també hem de vigilar amb el tema aquest de la publicitat.
Marina, tu que havies escrit aquest article parlant-ne, què més afegiries?
Sí, jo crec que hi ha un punt que concretament, ja amb la literatura d'adults també passa, però crec que encara amb més incidència en la literatura infantil i juvenil tenim molt pocs espais en els quals xerrar de llibres i xerrar de mediació, i crec que les xarxes han permès que si els mitjans tradicionals no se n'ocupen tant, puguin tenir un espai i se puguin visibilitzar autors i llibres, però sí que crec que el gran perill és una mica el que deia la Marta.
I des de les llibreries, què en dieu? També ha estat una passa. Nova finestra.
És una nova finestra i són ocupar aquells llocs que, si ningú els ocupa, els ocuparà el mercat. Mm. I si els ocupa el mercat, sempre hi ha un discurs únic. Poder obrir les escletxes de discurs, de mirades, això sí, comparteixo la mirada amb les companyes, ha de quedar molt clar quan... Jo, per exemple, jo no faig publicitat. Que a mi m'enviïn un llibre no vol dir que parli d'ell. Jo faig prescripció, llegeixo molt i d'aquest molt queden uns quants. Com si els passéssim per un garbell. I queden alguns, queden aquells que podem recomanar, no pels meus gustos, perquè penso, aquests infants que tenen aquestes inquietuds, aquests gustos, poden anar molt bé perquè les mestres el puguin fer lectura en veu alta o perquè els mediadors de lectura els puguin oferir i fer clubs de lectura, xarxa, xerrades literàries, però és important dir això és prescripció o això és publicitat.
Creadors digitals, què hi heu de dir, Misha?
Doncs en el meu cas jo crec que és molt important diferenciar el que és parlar d'un llibre i recomanar-lo. En el meu cas, quan faig col·laboracions amb editorials i rebo novetats, intento sempre mostrar-los. En el llenguatge de les xarxes, jo d'això se'n diu fer un book haul, és a dir, tu ensenyes un llibre que t'has comprat o que t'han enviat últimament. Llavors, m'encanta poder fullejar el llibre, llegir les sinopsis, perquè així la gent es fa una idea de què anirà aquest llibre. I després, si me'l puc llegir i m'agrada, faré una recomanació.
Jaume Centelles, què hi afegiries, tu?
Hostes, és un tema interessant, és un tema interessant, eh? Mira, no havia pensat, però és veritat, això de la publicitat. Jo crec que nosaltres, la nostra feina és llegir molt, això d'entrada, i després saber distingir els llibres que li diem llaminadures, els llibres xutxes, que coneixem així, que te'ls empasses i s'esvaeixen, dels llibres potents, saps? Dels llibres que...
Això que has dit barroerament, podríem dir, però és molt potent, és molt bonic, eh? Com ho has dit, vull dir que està bé.
És així, perquè tu agafes un llibre, abans comentava la llei, no toca, ostres, te'l llegeixes i et colpeja. Tu entres al llibre i surts canviat, perquè t'afecta, o sigui, aquella porta que tu obres cap enfora, però és una porta que estàs obrint també cap a dintre teu. I t'emociona, t'agrada, et fa plorar, et fa riure, et diverteix, el que sigui, però... I el recomanes i dius, mira, aquest llibre... llegiu-vos-el perquè trobareu això i això o altre. Si esteu amb els petits, una lectura modelada o compartida, feu com sigui, no? Això és el que hauríem de fer. És veritat que pot ser, com diu la Misha, doncs tu presentes un llibre i t'agrada a tu i a vosaltres no us agrada. Mira, mala suerte, això cadascú té els gustos.
Avui a l'ofici d'educar, la força de les xarxes per divulgar literatura infantil i juvenil.
M'ajudes a triar un llibre?
L'ofici d'educar. A Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs ara anem al per què vau fer aquest salt a les xarxes, no? Fa una pila d'anys, quan la Marta va començar a treballar a l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que té un fons de literatura infantil i juvenil molt important, li passaven molts llibres per les mans, que veia que eren com petites joies poc conegudes i que ningú en parlava, perquè els mitjans parlen de llibres molt exitosos o coneguts, i no d'aquests, diu ella, i va crear un canal d'Instagram, no? Tens la impressió que els algoritmes condicionen una mica o molt la visibilitat d'un llibre? És a dir, que aquí també hem de vigilar?
D'un llibre, de qualsevol cosa. Vull dir, ara, jo quan vaig obrir-me aquest canal d'Instagram, que no ho he mirat, em sembla que fa més de 10 anys, això dels algoritmes ens sonava com una cosa estranya, no? Una paraulota, fins i tot. I jo, quan recomanava llibres, no ho feia pensant en a qui arribarà, quants likes... No, jo ho feia perquè realment m'agradava i per això, no? Perquè em passaven molts llibres a les mans i deia, ostres, per què ningú està parlant d'aquest llibre? Igual que em passa amb els adults, no? Però veia llibres i dic, ostres, això hauria d'estar sent un èxit de vendes, hauria d'estar sent llegit per totes les criatures i per tots els adults... I clar, em trobava amb això, no? I ara sí que hi ha una dictadura aquesta de l'algoritme, del like, del no sé què, que jo intento no mirar-ho, intento seguir fent el que feia al principi, que és, a mi m'agrada un llibre, jo el recomano i espero que li arribi a algú. Una cosa que em passa molt bonica és que a vegades moltes companyes de biblioteques públiques i escolars em diuen, ostres, és que miro totes les recomanacions que fas perquè realment fas un filtre, no? I això a mi m'omple una miqueta el cor de dir, val, hi ha algú al darrere, no? Perquè a vegades també el tema de les xarxes acaba sent fred, d'alguna manera.
Quin tipus de contingut funciona millor per despertar les ganes de llegir? Perquè en teoria això és el que volem, no? Despertar la ressenya crítica, la recomanació així més emocional, la conversa... Què és el que funciona, tu, des de la teva experiència?
Totes tres coses, i també depenent del públic. Clar, jo m'adreço sobretot als prescriptors adults. Vull dir, una altra cosa és com, per exemple, quan faig clubs de lectura, que també m'interessa molt, no?, saber la seva opinió. I els explico molt a les criatures que han d'aprendre també a ser crítiques i a dir-me, és que això no m'ha agradat del llibre. Perquè els hi costa molt, a vegades, ser crítics, perquè volen complaure l'adult que tenen al davant i els estic intentant ensenyar de dir, no, vull que em digueu les coses bones del llibre, però també les dolentes, perquè així a mi també m'ajuda a tenir el meu propi algoritme de saber què és el que no els està agradant a aquestes criatures i jo puc ajustar les lectures per trobar lectures més adients. Però ja els he explicat moltes vegades. No sempre llegirem coses que us agradin, perquè la vida és així. A vegades ens menjarem un plat de verdures molt ensupida i a vegades ens fotrem una hamburguesa d'aquestes marranes amb molt de formatge i molta salsa. I és així una miqueta...
Quina interacció hi ha amb els lectors? Sí, clar, amb els més petits no, perquè és a través dels clubs, però potser més joves, sí. És a dir, deies, és fred, però tot i així t'escriuen i tu els hi dius... recomana'm més en això, és a dir, hi ha aquesta interacció per xarxes, eh?
Sí, a vegades em sap greu, però és que no puc atendre totes les peticions i sempre dic, ostres, però aneu a la vostra biblioteca, aneu a la vostra llibreria. Tenim la sort de tenir moltes llibreries especialitzades en infantil i juvenil. Tenim aquí la Paula, però tenim la llibreria Sendac, tenim la Petita, a Vic hi ha el Petit Tresor, que és una meravella. Hi ha moltes llibreries especialitzades. Anem-hi de tant en tant, posem-hi els peus, també sortim una miqueta de les xarxes, que van molt bé, però també hem de tocar una miqueta llibreria i biblioteca.
Parlant de la biblioteca, com poden les biblioteques, les escoles, les llibreries aprofitar una mica millor les xarxes, no?, per crear comunitat, per promocionar llibres, no? Què creus que es podria millorar?
Crec, és la pregunta del milió, eh? Perquè és un debat que he tingut amb moltes companyes de... Per què no estem... Clar, és això, no?, que pensem que de les xarxes necessitem rebre likes, comentaris i tot plegat, i a vegades és això, que estem arribant i no ho sabem, no?, i al cap de 3 mesos et trobes amb algú que dius, ah, el llibre aquell que va recomanar em va agradar moltíssim. I dius, val, vull dir, nosaltres anem fent, vull dir, perquè qualsevol biblioteca, qualsevol llibreria recomana, penja vídeos, comparteix coses, però, clar, a vegades mai saps quin abast té realment el que tu fas informes.
Avui a l'Ofici d'Educar, la força de les xarxes per divulgar literatura infantil i juvenil.
Per què no tenim un tresor secret?
En el cas de la Misha, com va fer el salt? Doncs va començar a parlar de llibres el 2015, fa uns 10 anys, quan va engegar el seu blog de literatura on penjava ressenyes dels llibres que llegia. Però llavors ella ja es va adonar que entre els joves lectors tenien molt bona acollida els booktubers, els instagramers, i després de participar en un parell de concursos de vídeo, recomanacions i descobrir els booktubers, va fer el salt a les xarxes. I al principi ho feia per passar bé, però diu ella que després es va adonar que realment faltava conrear una comunitat en català per joves a les xarxes. I pam, ho vas fer. Per ajudar a fer créixer les comunitats, tant a Instagram, TikTok com YouTube, no? Tens la impressió, Misha, que les recomanacions entre iguals tenen més força que, per exemple, doncs, anar... en el tu a tu, no? El...
100%, 100%. Jo crec que tinguis l'edat que tinguis, probablement et refiaràs més de les recomanacions d'un amic o amiga, no?, que amb el qual comparteixes molts gustos. En el cas dels creadors i creadores de contingut literari, doncs el mateix, i amb els adolescents, moltíssim. Poder connectar i parlar de tu a tu amb una persona que t'entén i que té els mateixos gustos és genial.
Què és el que triomfa ara amb ells, amb els joves?
Uau, aviam, clar, és una gran pregunta. Al capdavall, a mi no m'agrada generalitzar, i als joves els agraden coses molt diverses. Jo crec que en general els agraden històries que els interpel·lin, que els entretinguin, que no els tractin amb condescendència ni els vulguin ensenyar res. I si parlem de gèneres, aviam, la romàntica agrada moltíssim, perquè al final són llibres també que t'ajuden a entendre qui ets, el còmic, el manga, però també el misteri, el thriller, les aventures, la fantasia... En fi, és que és tan complicat com dir que els agrada als adults, també una mica de tot, no?
Tu tries lliure segurament allò que dèiem del mercat, fins a quin punt marca o no els llibres dels quals parles, o sents una mica de pressió d'algunes modes o corrents o editorials que et diuen, ah, va, Misha, parla d'aquest, va.
Aviam, jo sempre...
Honesta, intento... sigues sincera.
Sí, sóc sincera. Intento no seguir modes, mai he sigut de seguir grans corrents, però alhora he d'estar al dia també del que llegeixen els infants i els joves, perquè jo també dinamitzo clubs de lectura i faig tallers, xerrades, i m'agrada molt connectar, no?, amb els joves i de saber què els interessa. Però en general sempre intento parlar d'aquells llibres que a mi m'han apassionat, que m'han encantat, i això sí, com he dit abans, quan col·laboro amb editorials i m'envien exemplars, intento doncs ensenyar aquests llibres i donar visibilitat doncs al gran esforç que hi ha darrere de cada publicació, no?
Tu el 2017 obres el teu canal de YouTube, dius que és important que els joves se sentin interpel·lats pels llibres que recomanes. Tu tens la impressió que els creadors digitals esteu ajudant una mica a crear nous lectors?
Bona pregunta. Aviam, jo crec que sobretot estem creant comunitat. Penseu que jo sempre dic que, jo crec que estem totes d'acord, que llegir és molt solitari. I una miqueta com el que estava dient també la Marta abans, les xarxes socials han democratitzat la lectura, han pogut fer que compartíssim aquesta passió amb tothom. Jo sempre dic també que la màgia de la lectura és compartir-la. I les xarxes han fet això, han connectat, no?, tots aquests lectors d'arreu del món. Ara bé, fa que llegeixi més gent. Jo crec que també ho aconsegueixen. Al capdavall, els booktubers, bookstagramers, booktokers demostren que la lectura és una afició que pot ser divertida, que no té res a envejar també, i que és igual de vàlida que mirar sèries, pel·lícules, i demostren d'això que tu pots passar molt bé i que és perfectament compatible amb les noves tecnologies.
Doneu-me dues cullerades de fantasia.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, la força de la literatura a través de l'impuls que li donen les xarxes. Parlem també de la Marina, com va fer aquest salt a les xarxes. Ella compartia les lectures que feia per Insta i estava molt al cas del podcast, i va conèixer el Guillem, que era molt oient de ràdio, i es van embrancar a fer un podcast de literatura infantil i juvenil, sobretot d'una veu als experts. Diu la Marina que com a les xarxes hi ha molt de soroll i costa molt triar perquè és un aparador frenètic, si feien un espai podrien ajudar a les famílies, gràcies, ajudar a les famílies, educadors i escoles a triar. I el 2020 neix Tàndem, un espai de conversa amb expertes i professionals que en saben molt, on parlen de llibres, mediació, pràctiques lectores i maneres d'apropar la literatura infantil als joves i als infants. Comenceu després de la pandèmia, el boom de les xarxes i els llibres durant el confinament. Què us ha portat el podcast, que és en temps de frenetisme, aquesta, en el que totes les recomanacions són així com molt ràpides, vosaltres heu apostat per... Anem a fer un espai llarg per parlar tranquil·lament, reposadament, reflexionar.
Sí, és que jo crec que els podcasts, al final, el que han fet... estat que tu, del teu tema ninxo, el que t'agrada, poder dedicar-li un temps, no?, de repòs, de reflexió. Clar, tenir una hora per xerrar amb algú de literatura infantil és un gust, perquè et pots esplaiar en la conversa, ells tenen temps de desenvolupar allò que pensen, i sí, va ser un gust. No mos esperàvem tampoc que aconseguís durar tants anys, perquè quan ens hi vam posar el 2020 no sabien ni que ens confinarien. Al final ens va anar bé, perquè la gent se va poder llegir més i escoltar més podcast, però sí, jo crec que és un format ideal, perquè trobes el teu públic i et pots esplaiar.
Per tant, és una eina, dirien, de mediació lectora, no s'està convertint en una eina de mediació lectora al podcast?
Sí, jo crec que al final ha aglutinat com una sèrie de coneixements, ha posat, jo crec que mirant el catàleg una mica dels programes, et fas una idea, no?, de la gent que està com aportant valor al sector, i d'alguna manera això ha aglutinat com tota una sèrie de coneixements perquè tu puguis anar allà i puguis traslladar després això a la teva pràctica diària amb els infants.
Vaig descobrir que Tàndem té com una extensió que es diu La Lletra Petita, un podcast de literatura infantil i juvenil i la mediació literària, el 3CAT.
Sí.
Qui us escolta en el podcast? Mestres, bibliotecaris, famílies, lectors... I això, d'alguna manera, us ha condicionat com parleu?
Sí, jo crec que sí, perquè al principi, ja t'ho dic, no teníem una idea molt clara de cap on anàvem, i sí que vam veure que amb els anys el públic de Tàndem una mica són els convençuts, eh? És els mateixos mediadors que ja van picant pedra en la mediació, en el dia a dia, i precisament la lletra petita a 3CAT va néixer d'un encàrrec, però una mica va ser això, anem a fer un podcast en l'esperit de Tàndem, però més centrat a les famílies, per tant, píndoles més curtes, són de 20 minuts, temes molt concrets, amb experts igualment, però era mantenir la filosofia de Tàndem cercant un altre públic.
I heu notat si s'ha creat una mica de comunitat lectora al voltant? Això ja heu començat a percebre?
Sí, jo crec que és de les coses que, com deia la Marta, més sorprenen, no? Perquè tu és una cosa que fas des de casa, no és en directe, tu confies que arribarà algú, però després, més enllà de les estadístiques, quan te trobes algú que tu no coneixes de res en qualsevol lloc i te diu, ai, t'he reconegut la veu, és que som molt fan de Tàndem, això al final te dona molta energia per continuar, perquè és una feina que te treu moltes hores i que aquest reforç sempre va bé de té sentit.
M'agraden els contes que em fan somiar.
Avui a l'Ofici d'Educar fem aquest recorregut per conèixer aquesta força de les xarxes d'internet a l'hora de divulgar literatura infantil i juvenil. I del podcast de Tàndem al podcast de poc cas, no? És un joc de paraules. El poc cas, que no és veritat que us facin poc cas, però sí que feien poc cas a la literatura, d'aquí ve el nom, va néixer el novembre del 23 d'una idea de la Carlota Torrents d'ajudar-se, d'ajuntar-se amb la Paula Jarrín i la Tina Vallès per passar de les queixes a l'acció. Molt interessant, això, eh? Sempre s'ha de fer així. I aconseguir que fessin més cas a la literatura infantil i juvenil, i també perquè us vau adonar que llavors només hi havia el podcast de Tàndem, centrat en un tema i experts. I el trio Poc Cas va presentar la idea al VilaWeb i de seguida us van dir que sí, carai. Us van posar un tècnic de so, Carles Garcia, perquè sonés bé, i vau enregistrar el número 0 al VilaWeb, que no s'ha més mai, perquè era un assaig.
No s'ha més mai.
I atenció, perquè ara ja aneu per la tercera temporada. Moltes felicitats.
Gràcies.
N'heu après sobre la marxa i us n'heu sortit. Què has descobert, Paula, parlant de literatura infantil i juvenil en un podcast que no t'haguessis trobat en el teu dia a dia a la llibreria?
És un altre espai per parlar de literatura i des de aquesta calma. Mm. Nosaltres no ens posem una hora, intentem pilotar entre 50 minuts i una hora, però és aquella serenor de tenim 6 llibres davant, tenim un tema, escollim, busquem, investiguem, anem a les bíblies, busquem en les nostres biblioteques personals, i és aquesta calma per parlar de literatura.
Entenc que és guionat. Clar, la resta, us guioneu a les xarxes? Sí. Es guiona?
Sí, hi ha un guió. Hi ha un guió que cadascuna de nosaltres anem fent i ens anem parlant de posa'm un peu aquí o, sisplau, dona'm l'entrada així o això, o no diguis del llibre que vaig a parlar, però sí que hi ha un guió i jo els tinc tots els quaderns guardats.
Perquè, clar, cap de vosaltres és periodista i esteu fent... és a dir, esteu parlant amb fluïdesa davant d'un micròfon. Des de fa 4 programes a més, al podcast, feu a VilaWeb vídeos i ara us podem veure, no?
Ara ens podeu veure.
Des de la llibreria, tu notes que té incidència tot això que surt per les xarxes i us venen a buscar títols concrets?
Sí, i a més, no només del podcast. O sigui, la llibreria al final després és... No, és que aquest, oi que el van recomanar els companys de Tàndem, o la Marta, o la Misha, o el Jaume, o altres espais com el Faristol o el Garbell de Rosa Sensat. Dins de la comunitat de mediadors sí que està, i després et trobes precioses sorpreses de famílies que, no, és que, clar, ets tu qui ets de les tres, i jo sóc la Paula, i està molt bé perquè veus que no és massiu, no som un fenomen de masses, però sí que hi ha un públic que té moltes ganes i molt interès en escoltar, en aprendre i en llegir després que tu facis la recomanació.
Clar, tu perquè tens les dues facetes, no?
Sí.
Ets creadora de podcast i és llibretera, però els llibreters pot ser que s'hagin pogut sentir una mica qüestionats d'ara la prescripció... Abans la feien els llibreters i ara resulta que hi ha gent que per les xarxes prescriu com si fossin llibreters.
Jo crec que aquí, i sobretot els que ens dediquem al món de la literatura infantil i juvenil, ens fem costat. I és important de dir, jo estic preparant un club de lectura per joves i sempre penso quina recomanació i puc fer-li una trucada a la Marta o a la Júlia Baena, que és una altra experta, o a la Marina, de... a qualsevol, sisplau. I jo crec que aquí estem tots junts per donar visibilitat i per fer de la literatura infantil un espai ple de sentit.
A mi el que més m'agrada són els còmics.
L'ofici d'educar, paraula de gat.
Doncs avui a l'ofici d'educar, la força de les xarxes per ajudar a donar visibilitat a la literatura infantil i juvenil. I ara anem amb per què va fer el salt el Jaume Centelles, que també ha fet el salt. Fa 15 anys que el Jaume va començar a fer la pàgina La invitació a la lectura amb WordPress i a hores d'ara ja té, atenció, més d'un milió 100.000 visites. Explica que va fer el salt a internet. Primer, perquè li servia com a diari de totes les activitats que anava fent com a registre. Segon, per fer de recomanador, mediador del que llegeix i li agrada. I tercer, perquè volia arribar a més gent. Dius que la teva pàgina se la mira gent de tot el món, des de Xile a Tailàndia, i que t'escriuen. Què et diuen, Jaume?
Sí. Uau. De tot, em diuen de tot.
Coses boniques. Coses bones.
La majoria són bones, no totes són bones, però sí, la majoria sí. No és veritat, perquè mira, aquí heu parlat de... Tu parles de les llibreries, però és que ahir vaig estar... No, ahir, no, fa uns dies vaig estar a... La Granja d'Escarp, que jo no sabia ni on estava això. Bueno, vaig buscar el Google Maps, me'n vaig anar cap allà. I allà no tenen llibreria. I com aquell poble, molts pobles de Catalunya no tenen llibreria. Però sí que em coneixien. Per què em coneixien? Perquè, doncs això, pel blog o pel que sigui. O perquè vaig anar allà presencialment, no? Això està xulo. I és veritat, jo a l'Instagram, que ho l'estic aprenent, el primer que vaig fer vaig dir, esborreu... Vaig buscar un assessor i vaig dir, esborra'm, que no vull veure els likes ni la gent... Això, que això es pot fer. Piques allà i ja està, no m'importa si són 100 o 4 o 2.000, és igual. I després, sí, tu al blog escric, recomano, explico pues, notícies, aquesta fira aquí, i aquell llibre que ha sortit que m'ha agradat molt, i després no saps què passa, però això ho llences i això arriba a tot el món. Si tu deies a tot el món, és a tot el món. Si he recomanat un llibre d'un senyor anglès, pot ser, i això ha passat més d'una vegada, que t'escrigui l'autor i digui, moltes gràcies.
Hola. Per...
I tu aprofites i dius, parlem en privat, saps? Això t'ho enviem. Parlem en privat i li preguntes, i com va anar aquesta història, per què aquest llibre? I passa molta informació i tu dius, mira, m'agrada això. I això et serveix a tu després quan estàs a l'aula o quan estàs amb un grup de nens o per dir, doncs fixeu-vos en aquest detall, això és genial. O recordo una vegada que li vaig... Jo també demano a molts que em diuen que no, claro, que vinguin, si poden venir allà a l'Hospitalet i a parlar autors de fora d'aquí, de casa nostra. I una vegada vaig escriure al Werner Hosswart de Frankfurt, Alemanya, i li envio un missatge. Werner, tu no vindries a l'Hospitalet? Google Translator en alemany li envio. I ell em contesta en català, però un català macarrònic, que jo vaig veure que jo també era de Google. Ah, vinga, va. I vam muntar. I així vam estar preparant aquella visita d'ell aquí a Catalunya molt de temps. I un dia, clar, jo feia... molt divertit. Jo feia i passava a Alemanya i li enviava. I ell feia i passava a català i m'ho enviava. I un dia, parlant de la seva vida, diu, sí, vaig estar... I em diu, vaig estar vivint 2 anys a Bolívia. Diu, a ver, i com portes el castellà? Jo, bien, castellà, bien, diu. Potser que s'estalviem això, no? De fet, hem fet moltes amistats, però de tot el món, t'ho dic de debò.
De fet, tu dius, a mi em va agradar l'exemple que em vas posar, tu dius que internet no obre finestres, sinó que obre una porta giratòria, no?
Sí, perquè tu aprens molt. Tu quan t'has de preparar doncs, una entrada al blog o una recomanació, te l'has de llegir i t'has de posar... I què em preguntaran? I en què s'hi fixaran? I quina resposta donaré? És aquesta. Aprens més que els... Quan tu expliques, aprens més dels que t'escolten. Segur.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb el vincle amb els avis. Us deixem amb els amics de les arts i Judit Nederman, citant Mercè Rodoreda. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso i fins la setmana vinent.
Fantàstic, un diumenge més. Moltes gràcies, Elisabet.
Petons.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava l'agenda, que tinc més que colla.
veig això de tu, de mi. Carres que era, remor a la merda.
Sé que no em convenç, que és perdre el temps, que no vals ni un dels segons que encara tinc. Que l'amor amb tu com més lluny, més bonic, si tant Mercè Rodoreda.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits i amb màgia la cosa de perdre.
Dius, em puc quedar una estona amb tu i somric perquè se't veu d'una hora lluny. Si fas nosa no ho és mai de preguntar, això serà saber veure. Si tant Mercè Rodoleda.
Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida. Deixa'm dir que encara no sóc jo, que ara em falta temps per endreçar-te allò que només hi ha vida si la vius a poc, si tant Mercè Rodoreda. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida. Deixa'm dir que encara no sóc jo, que ara em falta temps per endreçar-te allò que...
El suplement, amb Roger Escapa.
Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar l'Albert Benzecri i l'Anna Vallbona, que són una parella travessada, això sí, per una rivalitat centenària. Ell, de l'Espanyol, i ella... del Barça. I així va definir l'Albert la situació actual dels blanquiblaus.
L'Espanyol ara mateix és aquesta llebre, plantada al mig de la carretera, fosc, amb els llums de la segona divisió que l'estan enfocant i l'animal no reacciona. Aquest seria l'Espanyol d'aquest moment.
Potser seria més porc sanglant.
No, perquè l'Espanyol... La llebre, diguem-ne, a la primera volta de la Lliga, doncs va córrer molt. Va córrer molt i ara s'ha quedat palplantada, se li ha fet fosc.
Et vas enamorar d'ell, de l'Albert, malgrat ser periquito. Va ser un condicionant, això?
No, ho vaig saber després i diguéssim que ho vaig passar per alt. Jo encara no ho entenc gaire, perquè reitero que és una manera com de complicar-se la vida innecessàriament, no? Però vaig pensar, en fi, ningú és perfecte.
I a la setmana tràgica, amb en Toni Rodon i en Jon Sindreu, vam analitzar si la intel·ligència artificial està provocant d'alguna manera que els mitjans de comunicació deixin de banda el clickbait, que són aquestes notícies amb titulars molt cridaners.
Hi havia, no?, encara un cert ecosistema en què molts mitjans, i aquí incloc totalment els tradicionals, encara bevia molt de Google, no? És a dir, que la gent busqués no sé què, i aquí sí és veritat que si el teu titular, doncs, més o menys, no?, generava, no?, cerques de Google o del que fos, doncs tenies trànsit. I això és el que la intel·ligència artificial, en part, sembla que està matant. Jo recordo, abans de marxar del Journal, internament estàvem parlant de que el trànsit, per culpa... Saps això? Com se'n diu això del AI Overview de Google? Saps que quan tu busques alguna cosa ja t'ho diu Google, amb intel·ligència artificial? No cal que cliquis. La xifra que parlàvem internament era de caiguda del 30% del trànsit, més o menys.
Déu-n'hi-do,
Del trànsit provinent de Google. per culpa d'això.
I a l'eclipsi es va fer de nit amb l'actor Pep Anton Muñoz, el mític Peris de la sèrie catalana El cor de la ciutat. Ens va parlar d'aquell primer moment en què s'adona que li agraden els homes.
En aquell moment em decantava més per tenir novietes i aquestes històries i tal. I en la meva vida, amb la meva encara curta vida, perquè jo tenia 18 anys, va aparèixer una persona, que era un home, que amb totes les cortines, paravents, drames i problemàtiques que jo tenia se'm van anar en orri quan em va posar la mà a sobre, sobretot quan em va fer el primer petó. No? Va ser quan vaig descobrir realment que allò era...
Era això.
Era lo meu. Era lo meu, que diria l'Enric Pous. Això era lo meu. Mm. I des d'aleshores ja vaig tenir molt clar per on havia de tirar. Mm. Llàstima que va durar poc, però això és el que passa moltes vegades.
La primera nit ja va anar bé?
Sí. Sí, 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 sí.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
A Netflix, segona temporada de Bronca.
I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
Band-aid for what?
For the immense pain of knowing that you picked the wrong person.
La sèrie antològica presenta en aquesta temporada una jove parella que veu una baralla entre el seu cap i la seva dona. Una bronca que desencadenarà una sèrie de jugades, favors i xantatges en l'elitista món d'un club de golf. Tot plegat protagonitzat aquest cop per Kayleigh Spaney, Oscar Isaac, Kerry Mulligan i Charles Melton.
Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness.
I Apple TV, una nova sèrie, Margo tiene problemas de dinero. La dramèdia familiar segueix la Margo, interpretada per Elle Fanning, una jove que ha deixat els estudis universitaris i aspira a ser escriptora. Però un gir inesperat l'acaba abocant a una vida on haurà de sobreviure amb un nadó acabat de néixer i, per fer-ho, es convertirà en model d'OnlyFans. I el teatre, el Maldà, escenes d'una separació. Basada en la pel·lícula Secrets d'un matrimoni d'Ingmar Bergman, el text és una història d'amor entre dues persones que saben que separar-se no sempre vol dir deixar d'estimar-se i que ens parla de la fragilitat de l'amor adult en un sistema individualista i meritocràtic. Avui a funció a les 12 del migdia. Bon dia, Sònia Deulofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca del Baix Camp. La primera, visita l'Hospital del Coll de Balaguer.
És un antic hospital medieval fortificat d'estil gòtic que es troba a la localitat de l'Hospitalet de l'Infant. Data de l'any 1344 i està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Disposa d'un centre de visitants on s'explica aquesta construcció en relació amb el Coll de Balaguer com a centre d'assistència i defensa. L'Ajuntament i organitza cada diumenge a les 12 del migdia visites guiades i gimcames familiars amb les quals els pares i els fills poden aprendre d'una manera divertida els secrets d'aquest edifici. Si hi aneu, no us oblideu de travessar el pas de ronda de la muralla i pujar també a les torres sud i nord per admirar les meravelloses vistes panoràmiques. La visita té una durada d'una hora. L'entrada general és de 3 euros, 2 als menors de 12 anys i els menors de 4 anys no paguen.
I podem dinar o sopar al restaurant Corcó de Montbrió del Camp.
Situat a l'Avinguda Sant Jordi, número 30, molt a prop de la plaça de Catalunya, un restaurant de cuina mediterrània on trobem tapes, platets i postres, tot fet a casa i a l'estil tradicional. La seva especialitat són els arrossos, la fideuà i el peix fresc. Hi podem tastar l'arròs mariner, el bacallà a la llauna, els musclos a la marinera, els cargols a la llauna, les mandonguilles amb patates, la torrada mascalivada o l'entrecot de mig quilo a la brasa, de postres, crep de xocolata, pastís de formatge, crema catalana o pastís de taronja amb xocolata calenta. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert de dimarts a diumenge a la nit, a partir de les 8, i dissabtes i diumenges també al migdia.
Música.
Un dia més de camí, avui em plantejo tan sols existir. Moltes passes per no pensar, buscar les forces per caminar i a l'horitzó dibuixada en la trama del món on hem de viure.
Perquè podem acabar el dia al concert d'Enriquès a Tarragona.
A 8:15 del vespre a la sala Estudio 23, l'Enric Gómez és un cantautor multiinstrumentalista de pop fusió que veu de la música mediterrània africana, del soul i del rock. Al llarg de la seva carrera com a músic ha composat bandes sonores de sèries i programes de televisió, també de TV3, com per exemple la sintonia de Joc de Cartes, o recentment ha posat música als espectacles de Guillem Albà. Es va donar a conèixer l'any 2005 amb la fundació de la banda Se Atormenta una Vecina, i des de llavors ha publicat 4 discos, l'últim fa poc, titulat La Ruta Natural, un disc del tot molt diferent, autoeditat, i que va escriure durant una gira a peu pels Pirineus amb més de 400 quilòmetres, on va fer concerts en llocs molt íntims, en petits refugis, places i espais, on habitualment no s'hi escolta música en directe. Les noves cançons parlen de temes propers, com la família, la feina o el món. Ara les presentarà en directe acompanyat del Big Band Trio. Avui ho podeu comprovar a Tarragona, al concert Secrets en Acústic. L'entrada és gratuïta.
I arribarem a les 7 del matí amb la cançó Un món millor, de l'Enriquès, que avui actua a Tarragona. Ara tornem al suplement.
A què havíem vingut a jugar? Ara diré que això que vols cridar també podia haver estat inventat per un puto algoritme que algú ha entrenat enmig d'un desert abandonat en un indret remot. I jo també prefereixo l'amor i la llegenda feta passió, però no puc més amb aquesta pressió, per això he fet una absurda cançó. I almenys poder-nos recordar que així anem fent, així anem fent, així anem fent, així anem fent, dia a dia.
El suplement amb Roger Escapa.